A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que aquí més que menys, doncs, ja l'ha vist, perquè, o ja els ha vist, perquè hi ha una colla, una colleta de senglars passejant-se, no va dir, gairebé impurament per Sitges. Des de fa dies, les xarxes socials estan plenes de vídeos, de les imatges d'aquesta, entenem que és una família. Vam parlar l'altre dia també amb el regidor, que sobretot, doncs, això, que no són animals domèstics, que això és la primera de les recomanacions. Però hem volgut buscar algú que ens pogués donar alguna dada més o alguna explicació més de per què els senglars han arribat, sobretot després de la pandèmia, a passejar-se, doncs, alegrement pels carrers de Sitges. Estem en contacte telefònic amb Emilio Balbuena. Emilio Balbuena, que és el biòleg del Parc del Garraf. Emilio, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Doncs això, preguntant-nos com és que els senglars han arribat a baixar fins a un nucli urbà habitat i a passejar-se amb total tranquil·litat entre la gent, és a dir, sense cap mena de por.
Sí, de fet, aquesta situació que comentes és una situació que està generalitzada en molts espais al llarg de tota Catalunya. Els senglars busquen menjar, bàsicament, i quan els hi falta es poden acostar a zones urbanes en la recerca d'aquest aliment que els hi pot marcar en el medi natural. Sempre quan tingui refugi als voltants, aquesta espècie es pot acostar als indrets urbans. Uh-huh. Sí, sí.
Hem estat consultant el darrer informe del programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya, concretament l'informe que fa referència a Garraf, Olèrdola i el Foix. Hem vist que, doncs, això, els darrers, diguem, la darrera dècada ha anat pujant, ha anat incrementant-se de manera progressiva el nombre de senglars detectats per hectàrea a la nostra zona, tot i que encara estem lluny de les zones amb més població de senglars de Catalunya. Això, que són dades que com a mínim criden l'atenció, és a dir, la gent pot tenir la sensació que tenim molts senglars, però hi ha llocs com el Montnegre Corredor o com les zones del nord de Girona cap a la Garrotxa i això, que encara estan, gairebé doblen la nostra densitat.
Sí, efectivament. O sigui, de fet, aquí al conjunt de l'estació de seguiment que tenim aquí en els parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, actualment estem en unes densitats moderades. L'últim informe, amb l'últim seguiment, les dades indiquen que estem al voltant dels 6, més o menys 6 senglars per quilòmetre quadrat, molt lluny de les altes densitats que podem trobar a Montnegre o a Girona, a l'Empordà, on estem parlant de densitats molt bèsties, molt grans, de més de 15 senglars per quilòmetre quadrat. Aquest increment, aquí, el que hem observat als nostres parcs, que Garraf, Olèrdola i Foix, és un increment en els últims anys, doncs a causa, per una banda, que tenim refugi suficient per mantenir aquestes poblacions i troben l'aliment necessari per poder incrementar la població, tal com s'està fent. I l'absència d'un depredador natural, doncs això afecta també a l'hora de poder controlar aquestes poblacions.
Correcte, és a dir que, perquè ens entenguem, el porc senglar està ara mateix al capdamunt de la seva cadena tròfica, perquè no té un depredador, de manera que, doncs clar, es pot reproduir sense problemes, sempre i quan, com comentava l'Emilio, trobi aliment. De què s'alimenta?
Correcte. Pues és omnívor. Menja pràcticament de tot, des d'aliments vegetals, arrels, fruits, etcètera, inclús depredar animals que pugui trobar al terra. Pot alimentar-se de carronya, s'alimenta pràcticament de tot. De fet, l'aliment vegetal és el que pot conformar la base de la seva alimentació. I perquè veiem, de les estimes que hem estat observant i degut a aquest període de sequera que ja s'està allargant i la baixa productivitat, en aquest cas, en el nostre cas, de glans, enguany segurament podem observar una davallada en la població que tenim aquí a al parc.
És a dir que estan...
De moment tot són previsions.
D'acord, és una previsió, és a dir, no s'ha detectat encara aquesta davallada, diguem, de les sis exemplars per hectàrea que comentàvem abans, per quilòmetre quadrat, no? Sí.
Sí.
No s'ha detectat, però sí que hi ha una certa previsió que al final també siguin afectats per la sequera.
De fet, amb les investigacions que es fan pel grup de treball que porta el seguiment de senglar a Catalunya, sí que es veu que, evidentment, el número d'animals que trobem per hectàrea està relacionat amb la reproductivitat de l'espècie. I això està correlacionat, es relaciona molt amb la meteorologia, sobretot amb la precipitació, ja que això seria un indicador de la productivitat de fruits que podem trobar en el bosc, d'aliment, bàsicament, que pot disposar el senglar. Si baixa la pluviometria, baixa la producció de menjar i, en conseqüència, baixa la reproducció de senglar. I, molt probablement, ara tot just acaba la temporada de caça, obtindrem les dades dels exemplars que s'han visualitzat i, quan s'hagi analitzat totes aquestes dades, obtindrem els resultats. Però les previsions són que hi hagi una davallada. La magnitud d'aquesta encara no la sabem.
D'acord, això ho coneixerem també durant els propers mesos, probablement quan surtin aquests
els
resultats. Per fer el control de la població de senglars es fan habitualment batudes, oi?
Sí, les batudes, les caceres de senglar, contribueixen a la gestió de la sobreabundància de senglar, en aquest sentit.
Sí, hem vist que la zona entre Garraf, Olèrdola i el Foix es programen unes 25 batudes al cap de l'any, segons diu aquest informe, aproximadament. 25
no,
batudes al mes.
Correcte, sí.
Anava a dir, sí, és que ho diu tan petit en la gràfica aquesta que fa de mal llegir. No, 25 batudes al mes... En tot aquest sector, i tot i això, només serveix per mantenir una mica la població a ratlla, perquè no creixi més.
Sí, contribueix, clar. O sigui, en aquest cas, les activitats cinegètiques no és la solució definitiva per controlar la població de senglar.
Uh-huh.
Contribueix per frenar, en la mesura de les possibilitats, la sobreabundància que podem tenir en aquest sector. Evidentment, el poder controlar aquesta sobrepoblació és un efecte molt més complex i és una problemàtica que no és a nivell estatal o a nivell català, sinó que és a nivell mundial. En el 2021, em sembla que va ser l'últim congrés en el marc de la gestió del port senglar, hi van assistir representants de més de 20 països, i s'exemplifica aquí la magnitud de la problemàtica d'aquesta espècie i del control poblacional que pot tenir per la problemàtica que pot comportar.
Hi ha alguna recepta que diguis, mira, més o menys això està consensuat entre els països que tenen el problema?
No hi ha una recepta màgica que ens solucioni el problema. Sí que és això, la retirada d'animals que puguin ser conflictius, doncs sí que contribueix a baixar aquests problemes que puguem tenir amb aquesta espècie.
Uh-huh.
És a dir, grups que puguin danyar cultius, doncs l'excepció d'aquest grup concret doncs contribueix enormement a baixar la problemàtica que puguem tenir.
D'acord, perquè des del punt de vista de comportament, com es mouen, com funcionen els senglars?
Com funcionen? Doncs són animals que estan adaptats a tot arreu. O sigui, de fet, ja es veu la morfologia del seu cos, així amb un musell allargat, en forma de triangle, potes curtes, pèl curt i robust, es poden ficar per tot arreu i estan adaptats a poder sobreviure pràcticament a diferents hàbitats. També la seva alimentació, es poden alimentar pràcticament de tot.
Uh-huh.
Això fa que sigui un animal molt plàstic adaptat a diferents condicions.
D'acord, i viuen en comunitats, no?, més o menys, perquè ens entenguem.
Sí, viuen en grups familiars,
sí.
Dominats per una femella. Sí, sí.
Dominats per una femella.
Sí, sí.
I tenen un radi d'acció? Aquests grups es mouen molt? Són sedentaris?
Poden moure bastant. Tot depèn de les necessitats alimentàries i de la disponibilitat de l'aliment. Evidentment, funcionen la majoria d'animals, funcionen amb la llei del mínim esforç. Si tenen aliment molt a prop, que són per cobrir les seves necessitats bàsiques, no s'allunyaran molt d'aquest lloc. De fet, la seva mobilitat depèn bàsicament de tres factors. Aliment, aigua i refugi. Uh-huh. Si això ho tenen en un radi d'acció petit, no es mouran molt. Si el radi d'acció per obtenir aquests tres elements és més gran, es mouran.
D'acord.
Es mouran.
Hem quedat que el garraf refugi en tenen, aliment cada cop menys per la sequera i aigua, no cal dir-ho. Això és possible que els obligui a moure's.
Sí, sí, i que s'acostin, que puguin acostar-se més a zones urbanes en busca d'aquests elements.
Que de fet és el que està passant, i especialment vam començar a detectar, a veure aquests vídeos gairebé casolans que la gent s'ho trobava quan la pandèmia, doncs quan tothom havia d'estar a casa, clar, el senglar va trobar via lliure per baixar.
Sí, inclús abans de la pandèmia també teníem alguns avistaments.
Uh-huh. No tenen por en aquest sentit a l'ésser humà?
Clar, sí. En general, sí. Per això és molt important el comportament que podem tenir nosaltres en aquest sentit. És molt important que quan trobem... No hem d'oblidar que en aquest cas sempre es tracten d'animals salvatges.
D'acord.
No són animals domèstics. I és molt important, tot i la gràcia que pot donar quan veus un animal d'aquestes característiques, al poder-li donar menjar, és molt important abstenir-se de donar menjar a aquests animals, ja que això el que provoques és una alteració de les seves pautes de comportament, del seu instint natural. Uh-huh. I això comporta també la pèrdua de la por vers a les persones. I el que fa que trobem en aquests animals que es puguin acostar més i que ens perdin la por, que puguin ser més conflictius.
D'acord, perquè en el fons són animals, com deies, dominats per una, o grups familiars dominats per una femella, on hi ha cadells, els cadells poden fer gràcia, però la femella no li farà gaire gràcia que s'acosti ningú al seu cadell.
Correcte, correcte. Clar, o sigui, no hem d'oblidar que en tot moment estem parlant d'animals salvatges. Uh-huh. I en aquest sentit, quan altera el seu instint primari serà fugir de l'ésser humà per la por que ens tenen. Quan alteres la seva conducta, doncs les reaccions que poden tenir poden ser imprevisibles i en alguns casos poden comportar un cert perill.
Uh-huh. S'ha documentat algun atac explícitament de senglar cap a persones, ni que sigui, bueno, evidentment per defenses o això, se'n documenten alguns?
Hi ha hagut mossegades... Uh-huh. Sí, sí.
D'acord. Per tant, la recomanació, si anem per la muntanya o ens el trobem al carrer, és, diguem, no acostar-s'hi, actuar amb normalitat, no apretar a córrer, tampoc.
Sí, sí, cal mantenir la serenitat, allunyar-te dels senglars i no fer-li cas, sobretot quan trobem això, grups de femelles amb cries, sobretot si portem gossos, cal recordar que quan anem a la muntanya el gos ha d'estar lligat. Uh-huh. Allunyar-se d'aquest animal, amb
ara,
calma.
Ara li farem repetir això a l'Emilio. Quan anem a la muntanya amb un gos, cal portar-lo lligat.
Sí, sí, és molt important tenir-lo sempre controlat. No tan sols per l'efecte que pot tenir en altres activitats, en activitats que puguin haver-hi al camp, activitats ramaderes, que puguin tenir sobre els ramats, sinó uh-huh. també molt important sobre l'efecte que pot tenir sobre la fauna salvatge. Quan perdem un gos domèstic de vista, quan passegem per la muntanya, no saber quin comportament, què estarà fent, i això pot ser molt perillós per la fauna salvatge que tenim als nostres espais naturals.
Correcte, encara que moltes vegades ens trobem per la muntanya, doncs això, no, és que clar, com està l'entorn natural, doncs el deixo lliure, no? En principi no s'ha de fer això.
No, en cap cas. Uh-huh. Les conseqüències, clar, nosaltres moltes vegades en aquestes situacions pots perdre el gos de vista i no saps què estàs fent, o sigui, no el tens 100% controlat. I hi ha espècies, per exemple, ocells, que nidifiquen al terra, poden causar danys sobre la nidificació d'aquests ocells i moltes altres actuacions que poden fer.
Sí, és a dir que recomanació bàsica aquesta, més enllà de parlar dels senglars, sobretot sempre els gossos controlats, perquè, doncs, evidentment si el gos es troba amb un senglar, doncs també no saps el que li pot fer el senglar amb el gos.
Perquè és una
bèstia imponent en aquest sentit, que té molta força i que encara que el seu instint no és atacar, sí que és defensar-se. I per tant,
correcte.
Davant d'això sempre cal parar atenció. Hi ha alguna estratègia en el cas concret del parc del Garraf, més enllà del seguiment i del control cinegètic davant del senglar?
Sí, en aquest cas, quan se'ns demanen assessorament a nivell de Diputació, sí que ja fa uns anys es va treballar en tot un conjunt de mesures a adoptar per prevenir tot una sèrie de danys, ja sigui a l'agricultura, ja sigui als espais urbans, etcètera, de gestió i control de les poblacions. Totes aquestes mesures les tenim publicades a la web. Uh-huh. I en tot cas, sempre que ens demanen assessorament, doncs estem encantats de poder explicar les diferents mesures que es poden, o les diferents opcions.
D'acord.
Per evitar els danys.
Però pel que ens està explicant l'Emilio, dona més la sensació de que en qualsevol cas ens tractem davant més de pal·liatius que no pas de solucions, perquè el creixement ha estat tan important que és impossible, doncs, no diré erradicar-lo, perquè evidentment és una espècie salvatge que té tot el dret d'estar a la muntanya, però doncs, de reduir d'una manera substancial la població perquè deixi de causar, doncs, aquests problemes a l'entorn.
Sí, clar. Jo, a veure com ho podem explicar, no ho veig tant una problemàtica. O sigui, el que hem d'evitar són els danys. Uh-huh. O sigui, les densitats s'acabaran establint per si soles i s'aniran controlant a poc a poc. Sí que és veritat que en aquest sentit hem d'evitar que una sobrepoblació pugui ocasionar danys tant a l'ésser humà, agricultura, urbanitzacions, a accidents de trànsit. Això és el que hem d'encaminar a evitar. Igualment també danys que pugui produir també en el medi natural. Uh-huh. O sigui, sí que tenim documentats interaccions que poden tenir, per exemple, amb espècies vegetals que estan també amenaçades, ja que el furgar en certs llocs en busca de menjar, doncs poden afectar aquestes espècies.
D'acord. És a dir que en principi una població gran de senglars no és problemàtica per se, sinó que només els seus efectes sobre, doncs, l'activitat humana o l'entorn natural poden puntualment sí que ser problemàtics, i és això el que s'hauria de controlar.
Correcte.
La idea seria aquesta.
Sí.
Per tant, encara que ens sembli molt cridaner, no estem veient res més que una situació lògica i natural de l'evolució d'una espècie.
Sí. Bueno, en aquest sentit, sí. O sigui, estem parlant d'una espècie molt adaptable a diferents entorns, on a nivell estatal, a nivell pràcticament mundial, se li han donat les condicions per augmentar les seves poblacions. O sigui, disposa de menjar, una espècie adaptada a diferents hàbitats, se li ha donat disponibilitat de menjar, de refugi i d'aigua, i això ha fet que pugui augmentar les seves poblacions.
Em recordo una mica aquella història dels conills a Austràlia. de que els van deixar anar i que, clar, com no tenien depredador, doncs es van convertir en una plaga.
En aquest sentit seria algo diferent, perquè en el cas d'Austràlia va ser la introducció d'una espècie exòtica amb una capacitat invasora molt gran en aquell indret, i es van expandir a falta de depredadors efectius, doncs es van expandir molt.
En el nostre cas no és una espècie exòtica el senglar.
No, el que passa que sí que es pot veure agreujada la seva situació per espècies exòtiques.
D'acord.
En aquest sentit, tenim, per exemple, la hibridació que es va donar fa molts anys quan es podia tenir senglar en massos, la hibridació que va tenir amb porcs domèstics, doncs això va comportar, són la mateixa espècie, i això va comportar que els que s'escapaven d'aquests indrets siguessin més prolífics. O ara, en l'última dècada, la tenència de porcs vietnamites que s'han escapat o s'han alliberat deliberadament al medi natural ha comportat també la hibridació en alguns llocs amb porcs senglar, cosa que fa, en alguns casos, incrementar la capacitat reproductiva que puguin tenir.
D'acord.
Els porcs senglars.
Perquè ens has comentat, el porc senglar i el porc, diguem, de granja, és la mateixa espècie.
Sí, estem parlant de la mateixa espècie.
Estem parlant de la mateixa espècie, l'únic que una està domesticada i...
Correcte, són varietats domèstiques.
D'acord. Per tant, es poden creuar perfectament.
Sí.
Igual que amb el porc vietnamita, encara que estèticament sigui molt diferent, és com si estéssim parlant de diferents espècies de gossos, perquè ens entenguem, no? Diferents tipologies. Interessant, això. Perquè al final no tenim aquesta percepció. És a dir, quan veiem un porc en una granja és el mateix que veure un senglar, el que passa és que, diguem, d'un grup diferent.
Sí.
Seria això. Ja que parlem amb el biòleg del parc, només comentar-ho, com portem la sequera d'un dels llocs més secs de Catalunya d'aquest episodi?
Sí, doncs seguint els efectes que pot arribar a tenir, són molt evidents els caudals de pins secs que tenim aquí a la carretera a les costes, algun rodal més internament al parc. Estem a l'expectativa de l'evolució de l'aigua. Sí que en els seguiments de fauna salvatge i de flora que tenim disposats al llarg de tot l'espai natural, sí que ho veiem amb una certa preocupació pels efectes que pot tenir a tot plegat. És un desencadenant en cadena. La falta de vegetació, no hi ha aliment disponible, i tot i que hem de dir que estem també en un lloc adaptat on la fauna i la flora està bastant adaptat a aquestes condicions extremes que podem trobar aquí al parc.
Però s'està morint vegetació ja per manca d'hidratació, per manca d'aigua?
Sí, de fet, els efectes a la carretera les coses podem veure rodals de pins secs.
Clarament.
I també s'han donat unes condicions molt, molt extremes i excepcionals. A la carretera les coses trobem que aquests rodals de pins s'han mort en zones amb una certa pendent on la roca mare, el terreny, està molt superficial, hi ha poc gruix de terra que pot retenir, si hi ha un terreny càstig la retenció d'aigua és poca, doncs en aquest terreny amb certa pendent i amb poc sol la retenció encara és mínima. Això amb una orientació cap al sud fa que es donin les condicions idònies perquè falti encara més l'aigua en èpoques de sequera. Per això aquests rodals tan evidents a la zona de la costa.
I pel que fa a fauna, algunes espècies han marxat a algun altre indret? Han desaparegut ja espècies per culpa de la manca d'aigua?
Sí que hem trobat descensos en els diferents seguiments que fem, tant de flora com de fauna. O sigui, a nivell d'exemple, amb els seguiments que fem d'animals que conformen la base de la piràmide a la piràmide d'aliments de la fauna, com poden ser els micromamífers, cratolins i altres forcegadors, en el programa que col·laborem amb el Museu de Granollers, s'ha vist un descens clar en les poblacions de ratolins. Això va increixendo a nivell de la cadena tròfica a nivell general. No només a nivell de número d'animals, sinó en paràmetres reproductors. De fet, tot i que no és una relació totalment directa, però a nivell d'exemple, l'any passat, dels quatre territoris de cua barrada que tenim aquí al parc del Garraf i Olèrdola, no es va reproduir cap de les quatre parelles que tenim instal·lades. No va tenir èxit reproductor. En canvi, al Foix, per exemple, la parella de cua barrada que tenim al parc del Foix sí que va poder tirar endavant la pollada
de Per tant, els animals com les persones estem notant aquesta sequera, i això només té una solució, que és que caigui aigua del cel. Perquè...
Sí, estem en plen canvi global en el qual l'alteració de les precipitacions és un problema greu.
És un problema greu. I més, com dèiem, pel que estem veient també els diferents informes que van traient els serveis meteorològics, doncs el Garraf, que és una zona que a més està patint de manera més extrema encara aquesta manca de precipitació.
Sí, ja des de principis de segle ja es va veure una disminució amb els litres, amb les precipitacions que hi ha anualment, i això s'ha agreujat molt en els últims 3 anys, on les precipitacions en els diferents indrets del parc no han superat en molts casos els 300 litros a l'any. Quan... No m'agrada parlar de normalitat, però quan a la pluviometria anual en les nostres contrades haurien d'estar al voltant dels 600 litres.
Sí, exacte, que estem més o menys a la meitat del que hauria de caure.
Tot i que hem tingut anys molt plujosos. De fet, el 2020, en plena pandèmia, va ser un any amb una pluviometria molt gran, on van caure gairebé 900 litres a l'any.
Sí, però això no ho compensa, com no compensa, per exemple, la pluja de la setmana passada, que va anar molt bé, aquells 30 litrets que ens van caure, però, clar, no deixen de ser-ne només 30.
Correcte. Això, o sigui, ha de ser... allargar-se al llarg de tot l'any amb un balanç hídric anual que pugui ser elevat i
doncs,
per la flora i la fauna.
Doncs aquí ni les persones ni les administracions podran fer res més que creuar els dits i esperar que plogui. Una darrera sobre el senglar, que se m'ha passat abans de preguntar-ho. Si ens trobem amb un grup de senglars, o encara pitjor, si ens trobem amb un senglar mort, hem d'avisar algú? Hem de fer alguna cosa?
Sí.
A veure.
Sobretot, si desconeixem, si no hi ha cap senyal, evidentment, si s'ha trobat un senglar mort al costat de la carretera, és molt probable que hagi sigut atropellat. Això ho podem avisar a la Guàrdia Urbana per evitar un perill en quant als accidents que puguin provocar. Però hi ha una malaltia que encara no està detectada aquí a Catalunya, però pot arribar, que és la peste porcina africana, que en aquest cas, si es troba un senglar mort a la muntanya sense cap causa aparent, és molt important. Primer de tot, no tocar-lo. O sigui, no acostar-se. I segon, trucar i avisar els agents rurals perquè es facin càrrec d'aquesta situació. Els agents rurals ja s'encarregaran d'agafar les mostres necessàries per detectar la peste porcina africana i poder avisar com a malaltia d'obligada informació, doncs informar les autoritats corresponents.
D'acord. Per tant, doncs, si trobem un senglar mort, sobretot no acostar-s'hi, si es veu doncs això, que és un senglar que no té cap mossegada ni cap causa aparent, i avisar els agents rurals. Si trobem un grupet de senglars, també s'ha d'avisar per fer el seguiment, o no cal?
No cal, en aquest sentit no cal.
D'acord.
En aquest sentit no cal avisar.
Bueno, doncs, fins aquí, com aquí en tenim molts de senglars que van passejant-se doncs, per diferents passejos de Sitges i per zona urbana, doncs la millor recomanació de totes, recordar, com ens ha comentat l'Emilio Balbuena, són animals salvatges, per tant, no ens hem d'acostar, no hem de fugir, perquè no ens atacaran d'entrada, però tampoc no ens hem d'acostar i molt menys donar-los menjar. No són gatets. No són gatets, no els hem de donar menjar, els gatets tampoc se'ls ha de donar menjar, eh? Però bé, amb els senglars menys.
I per tant, doncs... amb els gatets seria un altre tema a parlar.
Sí, sí, per això, per això. És que ho he dit que no són gatets, però també és veritat que cal per a compte. Els animals que no estan, diguem, en una casa, millor que es busquin la vida. I per tant, d'aquesta manera no alterem els comportaments, especialment en el cas dels senglars. I per molta gràcia que puguin fer els cadells, perquè els cadellets petitets sempre són bonics, sí. No acostar-s'hi, tampoc. Perquè pot haver el gran a prop i pot entendre que l'estàs atacant i això podria ocasionar un problema. I els gossos, lligats. Bàsicament, hem fet el bon resum, Emilio?
Sí, perfecte. Super.
Doncs d'això es tractaria. Emilio Balbuena, tècnic biòleg del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies per aquests consells i per aquestes explicacions al voltant d'aquesta plaga, que doncs, només podem mantenir-la en pal·liatius perquè, evidentment, doncs, està en la situació que està afectant a molts països del món, com ens has comentat. Com deia, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me i passar aquest catet tan agradable. Moltes gràcies per tot.
Vinga, gràcies, fins aviat.